Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Benvinguts a les zones d'Alcover Ràdio. Una setmana més ens disposem a agafar el timó de l'actualitat local i endinsar-nos en tot allò que passa al nostre voltant, a la nostra casa Alcover. Ben entrat ja el mes de febrer, de nou us acompanyem a través d'aquest magazín informatiu que poden seguir al 107.3 de la freqüència modulada, com també ho poden fer a través de la pàgina web www.alcoverradio.cat. Aprofitem per saludar-vos a tots vosaltres, com sempre els nostres oients, a qui agraïm la vostra confiança i us recordem que si us voleu posar en contacte amb l'equip d'Alcover Ràdio ho podeu fer al 977-760166 o bé enviant un correu electrònic, un mail a l'adreça radio@alcover.cat. I ara sí, és moment de fer un repàs al sumari del programa d'avui. Una servidora, Montse Soler, i la nostra companya Èlia Tell us convidem a passar una agradable estona al nostre costat. Alcover es prepara per a una nova edició de l'Escola de Cuidadors per formar familiars de persones amb dependència. La 13a edició arribarà del 7 de març al 27 de juny de 2019. L'objectiu és oferir formació als cuidadors per facilitar la seva tasca diària i ajudar-los a vetllar pel benestar del malalt i el seu propi. En parlarem en uns instants amb Montse Iglesias, treballadora social del CAP d'Alcover. Canviem de tema. El Convent de les Arts acollirà dissabte la darrera sessió del segon cicle d'Arts Visuals Parlem Contemporani. En uns instants també els donarem més detalls. I d'aquesta iniciativa els emplacem a una altra de les propostes del cap de setmana i amb l'esport com a protagonista. Diumenge 17 de febrer la plaça Lluís Companys acollirà el tercer campionat de bitlles Camp de Tarragona. En Josep Roca i l'Antoni Pàmies del Club de Bitlles d'Alcover ens visitaran en uns instants aquí als estudis de la ràdio. I com sempre, a la recta final ens endinsarem en les estrenes cinematogràfiques més destacades de la mà de la nostra companya Èlia Tell. I aquest cap de setmana ens arriba una proposta aquí a casa nostra, al Alcover, amb el cicle Gaudí, per aquest diumenge amb la projecció de Petra. Coneixerem les notícies en format més breu i sabrem la previsió meteorològica per les pròximes hores. Tot això, tot aquest contingut, en uns instants, aquí al Alcover Ràdio, fet el repàs al sumari. Nosaltres comencem.
Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Ara al magazín ens endinsem en l'àmbit de la salut per parlar-vos de l'Escola de Cuidadors de l'ABS al Camp Oest, que arrencarà el proper 7 de març. Aquesta és una iniciativa que ja arriba a la seva 13a edició i que pretén ajudar de primera mà aquelles persones que tenen un familiar dependent al qual hagin de cuidar. Per parlar-ne avui ens acompanya la treballadora social del CAP d'Alcover, la Montse Iglesias. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quin perfil té un cuidador o cuidadora?
Bueno, en principi, clar, ha de ser familiar, que tingui algú doncs, a casa per cuidar-lo i que presenti alguna dependència a nivell d'activitats de la vida diària, no? Què entenem per activitats de la vida diària? Doncs que necessiti ajuda diària o de manera puntual a nivell del vestir, de l'higiene personal, del menjar, és a dir, una mica la cura, no?, que necessita una persona per poder desenvolupar-se.
perquè cuidar persones grans té una càrrega física important, però també una càrrega psicològica.
Emocional,
des de,
sí.
Exacte. Des de l'Escola de Cuidadors, quin tipus d'eines faciliteu a les persones que hi participen perquè aquests aspectes no els desgastin tant?
Bueno, nosaltres ens trobem que, clar, de vegades el que ve molta gent és la por aquesta de dir que no sabré cuidar el meu familiar o que ja s'hi troben i que els hi falten eines, no? Però el que detectem més a les persones que venen a l'escola és el desgast emocional, que això el que implica el fet de cuidar amb algú i sobretot durant tant de temps, no? Perquè el físic es recupera, es pot recuperar aviat, però l'emocional, un cop la persona que estem cuidant ja no hi és, això costa de vegades de superar-ho.
De tornar-te a recuperar.
Exacte, també. No? Que, vull dir, afecta molt més. Llavors, per això amb l'escola, a part de treballar i fer sessions més a nivell de què és el tema alimentació, el tema d'ajudes tècniques, mobilitzacions, perquè el familiar pugui cuidar millor la persona que cuida, treballem molt el tema emocional. El tema això del desgast emocional, què podem fer perquè no ens afecti tant, quines coses com a cuidador hem de fer o no hem de deixar de fer perquè estem cuidant amb algú, que de vegades el que fan és només centrar-se en el cuidatge i això de vegades és un error. No? Llavors els intentem fer veure que han de poder continuar fent aquesta tasca, però també sense deixar de fer la seva vida.
Perquè els altres anys, a part de fer aquestes eines, donar aquestes eines als participants, als professionals del curs, també esteu una mica a la disposició del participant per si aquest us vol fer una consulta personal, sí. Ja amb aquest tema més emocional, no diguéssim?
Exacte, sí, perquè si de vegades detectem una persona que a nivell emocional no està bastant, doncs això, porta un
més baix,
més baix o més amb estrès, doncs intentem derivar a la consulta de la psicòloga, perquè el Centre de Salut Mental de Valls ve uns dies a la setmana tant la psicòloga com la psiquiatra i si veiem que hi ha una persona que ho pugui necessitar, doncs els oferim la possibilitat d'anar-hi.
Molt bé. I llavors, l'envelliment de la població, ja veiem que és una realitat i cada vegada hi ha més persones que també prefereixen cuidar els seus familiars o persones properes des de casa, veritat?
Sí.
Llavors, abans, això ho fan abans que portar-los d'una residència. Això s'ha anat incrementant molt en els últims anys o ha sigut més progressiu?
Bueno, és progressiu, però clar, de vegades tu parles amb persones que diuen que no portaria mai un familiar a la residència i clar, és una cosa que no es pot descartar mai, no? Perquè ens trobem que cada vegada la població és més gran, que s'ha de cuidar, els cuidadors també cada vegada són més grans i tenen més edat i també presenten problemes de salut i patologies que fa que tot i que el vulguin cuidar, no? Sigui el pare, la mare, un tiet a casa, no puguin fer-ho perquè la salut tampoc els acompanya. Llavors no queda altra opció que un centre residencial. Tot i que ara aquí al Cuber, amb el nou centre de dia que tenim, això fa que hi hagi possibilitats de que moltes hores puguin anar aquestes persones al centre de dia i aquests familiars puguin descansar, no? Llavors, doncs, bueno, és una gran ajuda, no?, el tema d'un centre de dia, més un poble com el Cuber i voltants.
Ara que ho deies, el tema del centre de dia, que també millora una mica la vida d'aquestes persones, sí, més dependents, amb totes les eines que vosaltres ensenyeu als cuidadors, la vida de la persona dependent, la persona més gran, també millora si tenen aquestes eines per portar-los millor?
En principi, així és, no?, perquè clar, si el cuidador està bé, no?, emocionalment i físicament pot cuidar bé el seu familiar, perquè de vegades hem trobat situacions que, tot i que els familiars ho fan prou bé, degut a l'estrès que pateixen i l'angoixa que pateixen pel fet de cuidar, fa que doncs, no sigui la cura prou adient, no? I llavors doncs, bueno, no va acompanyat una cosa amb l'altra, el voler amb el poder. I llavors doncs, bueno, aquest fet de que sí, ells estan ben preparats, tant emocionalment com físicament, poden cuidar molt bé el seu familiar.
Perquè la situació emocional de la persona cuidadora influeix de manera bastant directa amb la persona que tu estàs cuidant?
Sí, perquè clar, tu has d'entendre la persona que cuides, quines necessitats tens, i així, si no, això no ho acabes entenent o assumint, fa que la teva atenció no sigui del tot correcta. Per exemple, de vegades ens trobem, o ho expliquen de vegades, no?, cuidadors dins del grup, quan fem després de la sessió més teòrica, allò que fem una part més de pràctica o de poder fer de treball així en grup, de poder parlar les coses, que diuen, és que clar, davant de depèn de quines situacions, dius, perds els nervis, no? El crides i no el voldries cridar, però ja ho has fet i això et fa sentir malament, perquè clar, dius, per què em fa això, no? Si ja sap que jo faig tot el que puc. Perquè estem parlant que estàs cuidant persones que, no, que estan malaltes, no? Que normalment pues, volen més atenció, i llavors si tu com a cuidador això no ho saps gestionar, pots acabar fent un maltracte, no? Llavors pues, això, vulguis o no, clar, després també repercuteix, no? És com una roda que el familiar es fa que se senti més malament per haver actuat d'aquesta manera.
Llavors, ell se sent malament, tu et sents malament.
Clar, llavors doncs, bueno, és una roda i això intentem doncs, que estiguin preparats, no? A nivell de com sàpiga actuar, com han de mirar-se les coses en perspectiva, perquè si ells estan doncs, més preparats, també poden cuidar millor.
Perquè la paciència és un aspecte important, suposo.
I tant, i més en aquests casos, no? Que pot ser que estiguis un familiar cuidant-lo durant molt de temps. Ens trobem cuidadors que porten 10-15 anys cuidant amb un familiar. I clar, això vol dir renunciar a la teva vida per cuidar un altre.
I és complicat.
És complicat.
Aquest curs té una durada de 4 mesos, sí. Si no m'equivoco, i s'acabarà per allà a finals de mes de juny. Sí. Hem dit que començarà el proper 7 de març i es farà els dijous de 4:45 a 7:15 de la tarda. I quins professionals l'impartiran? Perquè altres anys també venen... és un curs que també està obert a tota l'àrea bàsica de l'Alcamo, suposo, sí. I també venen professionals de l'Hospital de Valls, no?
Sí,
també?
De l'Hospital de Referència i després professionals del CAP. Vull dir que som una mica... I de salut mental, també. Ens fan
abans ens deies psicòlegs, psiquiatres, suposo que infermers,
socials, infermeres... fisioterapeutes, després auxiliars d'infermeria... Vull dir, tenim una mica de tots els perfils.
Més o menys quants professionals aniran passant al cap d'aquests mesos?
Doncs si te són unes 16 sessions, doncs un professional per sessió.
Abans comentàvem que és la 13a edició de l'Escola de Cuidadors... 13 anys després, heu notat un augment de participants? Una mica, quin és el balanç d'aquests 13 anys? Perquè tu portes ja uns quants anys darrere d'aquesta iniciativa.
Bueno, des del principi, clar, ens vam trobar que al principi de la, no, de la llei de la dependència, que va ser el 2007, és quan nosaltres vam començar la primera escola, clar, doncs hi havia molta gent interessada. Ara cada vegada de vegades costa més. Per què? Perquè ens trobem més persones que són cuidadors però que treballen. I moltes vegades tenen suport de persones cuidadores externes a la família, no? Que són contractades o que van a un centre de dia. Llavors, doncs clar, és diferent que fa uns anys, que normalment la persona que cuidava era una dona, que estava a casa, no treballava, i ara aquest perfil ha anat canviant amb els anys. Abans no teníem homes, ara cada vegada en tenim més homes, de perfil que estan cuidant amb algun familiar, cada vegada persones més joves... i que estan treballant. Llavors, de vegades els hi és una mica complicat venir a l'escola, però bueno, cada any estem fent un grup de 10 a 15 persones que estan venint i la satisfacció a l'acabar l'escola és molt bona.
És molt bona. I vosaltres, tu mateixa, Montse, per exemple, també veieu gent que potser es mostra, abans dèiem, reticents potser a formar-se per dir, ostres, jo estic cuidant el meu avi, el meu marit, però jo crec que ja en tinc suficient.
També venen a ensenyar aquestos, que
exacte,
no sé.
Exacte, és important que facin aquest tipus de cursos o que mira, un professional com ara vosaltres els ensenyi?
Sí, te faré dos exemples d'escoles passades de persones que van venir. En un cas, se li va dir a una treballadora familiar que cuidava, no? Tenia la titulació i cuidava persones, i va haver que cuidar el seu pare. Se li va comentar de dir, mira, és que creiem que potser et seria bo, perquè la veiem a nivell emocional bastant afectada, no? I ella va plantejar-se, diu, què vindré a fer aquí a l'escola si jo ja ho he estudiat, no? per treballar. I la vam insistir molt i va venir. Al final de l'escola, a l'últim dia va venir i va dir, hòstia, Montse, gràcies per haver-me oferit.
També s'ha donat empenta.
Sí, més que res perquè diu, perquè el físic, no?, o el que és la feina de cuidar amb algú, això ho sabia pel tema emocional. Quan te toca cuidar un familiar, no?, i en aquest cas que era el seu pare, diu, clar, això no t'ho ensenya, no t'ho ensenya quan ho estudies. No? Una cosa és a nivell professional, l'altra quan te toca de prop. I el tema emocional la va ajudar molt a poder entendre moltes coses i poder, no?, la relació amb el seu pare fos diferent. I l'altre cas que et comentava és d'un senyor que va vindre a l'escola l'any passat I clar, doncs tenia també dificultats de salut i estava, bueno, està cuidant a la seva esposa i va dir que he de vindre jo a fer l'escola, no? Que m'heu d'ensenyar si estan perquè m'acuidin a mi també. I bueno, li vam dir, home, vine el primer dia, veuràs el que és, com va, i llavors te fas una impressió i si vols continuar venint, vens, i si no, no passa res. I doncs, bueno, va continuar venint tots els dies a l'escola, és el que no va fallar cap dia, menys un o dos que va, el van operar, pobre.
Ai.
Però bueno, acabat d'operar i d'estar bé per tornar a l'escola i, bueno, i sempre m'ho ha dit, diu, mira que no volia venir, eh? I ara me n'alegro d'haver pogut venir a l'escola de cuidadors, vull dir que li va ser d'utilitat.
Perquè, per exemple, gent que... per un exemple que m'acaba de venir al cap, gent que potser està a l'atur i es troba que el seu pare, el seu tiet o qui sigui, es troben que estan a casa mateix i han d'estar tot el dia a sobre d'ells, en aquests casos què poden fer aquesta gent que no poden accedir a un curs o no tenen familiars que es puguin quedar amb les seves persones dependents?
En principi,
consells per casa, com
si
diguéssim.
En principi nosaltres facilitem que qui vulgui vindre a l'escola, per exemple a les dues hores, puguin anar al centre de dia.
Vale? I acompanyar-los.
Exacte. Vale? Llavors, doncs, bueno, tenen la possibilitat aquesta, o mirar doncs, de buscar un servei d'ajuda a domicili. Llavors, doncs, intentem, si hi ha, doncs, bueno, si la persona ens ho demana i li és impossible perquè no té ningú en qui deixar el familiar, doncs buscar alguna solució, alguna alternativa.
Ja per acabar, Montse, totes les persones interessades en participar en aquesta escola de cuidadors o saber més informació per algun altre familiar seu, què han de fer per poder saber com inscriure's?
Sí, pues això és doncs, anar al CAP, tant les UAUs, les d'atenció al pacient allà al CAP poden prendre'ls i nota i llavors jo els truco per parlar amb ells, informar-los una mica, donar-los una mica més d'informació i detall, i si no també amb el seu metge o amb la seva infermera o infermera també es poden contactar perquè tot l'equip estem assabentats del programa.
Esteu coordinats.
Exacte, i són tant jo persones que detecto com els meus companys, no, que detecten persones susceptibles a venir a l'escola que me'ls derimen. Llavors, en principi, qualsevol persona del CAP sap de l'escola, portem molt de temps i si estan interessats només venint allà al CAP i dient-ho, doncs els truco després.
I si també poden trucar al telèfon del CAP.
Exacte.
Per demanar informació,
sí.
Al 977-79-06-90,
sí.
Estic d'acord?
Sí. I si volen trucar els dimarts, dijous, divendres a la tarda, que jo estic allà treballant, me'ls passen directament i li podem comentar.
Perfecte, Montse Iglesias, treballadora social del CAP d'Alcover. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí, en aquest petit espai del magazín, i esperem que aquesta escola de cuidadors, que encara falten uns dies perquè comenci, però també està bé parlar-ne bastant abans perquè la gent ho conegui i s'animi a participar en un curs que té tanta importància emocional també com també física. Montse, un plaer.
Igualment, gràcies.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Convent de les Arts acollirà aquest dissabte, 16 de febrer, la cloenda del cicle Parlem Contemporani, la programació estable d'arts visuals. L'acte totalment gratuït s'iniciarà a 11:45 del migdia, amb la sessió vermut número 10, un cicle que ha apostat des de ben principi per arts visuals menys conegudes. Ens ho explica l'Aleix Antillac, un dels promotors d'aquesta iniciativa.
Una mica la idea era generar aquest petit espai de trobada on la gent que hi pugui haver interessada i inclús generar nous interessats es poguessin trobar com en un mateix espai de manera periòdica, és a dir, que no fos una cosa que passa un dia sinó que generar aquest cicle, no? I aleshores les disciplines o indisciplines, que a mi també m'agrada dir-los, és una mica les que són més minoritàries, el que és tot el món de la instal·lació, l'arquitectura efímera, el videoart i la performance, que n'hi ha moltes més, però també ens havíem de centrar una miqueta en algunes coses.
En aquesta ocasió, tres escoles del Camp de Tarragona prendran part en la cloenda del cicle, que continua explorant les vores del visual. Els espectadors podran veure la instal·lació arquitectònica de l'Escola d'Arquitectura de la URB, que porta el Convent de les Arts al Convent de les Arts. Acte seguit serà el torn de l'exercici en directe de performance i videodansa que Dans Ara, l'Espai Municipal de Dansa de Sarral, proposa sobre la seva guardonada peça Quadrant. Per altra banda, l'Escola d'Art i Disseny de Reus ens convida a la contemplació d'una composició simbòlica d'elements naturals i altres manufacturats, que està oberta a totes les interpretacions individuals possibles. I a més, hi trobarem una proposta final d'interpretació lliure i ceràmica del viatge a Ítaca d'en Cavafis, de l'autora Cristina Salvans. Aquesta és la segona edició del cicle Parlem Contemporani, una aposta que va trobar en el Convent de les Arts un espai únic i especial per establir-s'hi.
Per una banda, és la posició del Cuber, que, així fent una mica de broma, podria ser com l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, no? Això que no està enlloc, però és un punt bastant central. Amb la qual cosa es permetria com superar aquestes rivalitats que, en comptes de sumar, el que fan és generar competència i històries rares, i el situar-nos en aquest punt mig, doncs jo crec que pot generar una dinàmica bastant interessant. Per una banda, això. I per l'altra banda, a nivell material, el convent ara està en un moment, al meu parer, fantàstic, que és aquest moment de que no està del tot rehabilitat. I els espais que hem tingut oportunitat de visitar, la veritat és que són, bueno, són uns espais plens de poètica, plens de lo que diuen el duende, no? I també, bueno, precisament era aprofitar aquest moment abans de la rehabilitació total, perquè aquests espais entren unes llums així una mica torturades. Passen coses en aquells espais que jo crec que val la pena que siguin els artistes els que expressin abans de que l'edifici estigui acabat.
Un total de 25 artistes han passat pel Convent de les Arts des de la primera sessió d'aquest segon cicle, que va començar el passat 14 d'octubre de 2018 i que s'allargarà fins aquest dissabte 16 de febrer a 11:45 del migdia. Per a més informació, www.conventarts.cat i a les xarxes socials habituals.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Aquest cap de setmana, en concret aquest diumenge 17 de febrer, a partir de 10:45 del matí, la plaça Lluís Companys serà l'escenari del tercer campionat de bitlles Camp de Tarragona. Els anfitrions, el Club de Bitlles del Cuber, han deixat per uns instants les tirades per acostar-se fins aquí, fins als estudis de la ràdio, i explicar-nos tots els detalls. Saludem a Josep Roca i Antoni Pàmies. Bon dia, què tal, com estem?
Bon dia.
Bon dia, bé,
què tal?
Jugueu a casa, no? De nou, sí. El Cuber és la seu d'un campionat d'aquestes característiques i ens agradaria que ens expliquéssiu qui prendrà part d'aquest campionat, quants participants hi haurà i de quantes comarques estem parlant.
Bé, el Gremi de Bitlles de Tarragona i Comarques organitza dues lligues, una que diríem la Lliga d'Hivern, el que participen aquest any 13 pobles, i una altra que comença el 24 de març, on hi participen 20 pobles més. Les jornades del dia 17 proper comencen amb un esmorzar sobre les 9 a la plaça d'uns companys, com dèiem abans, i llavors es comença la tirada de bitlles, on, com també explicava, 13 pobles de les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Priorat participen en aquesta tirada.
Per tant, tenim dues lligues, no?
Tenim dues lligues. Ara, aquesta tirada que fem diumenge pertany a la Lliga d'Hivern, que és la que es denomina com a tirada de bitlles del Camp de Tarragona.
Perfecte.
I l'estiu és la tirada intercomarcal on participen altres comarques de la província.
Josep, en aquest cas, més o menys, de quines xifres estem parlant? De quants participants podran, doncs, podrem comptar aquest diumenge a la plaça Lluís Companys?
La tirada aquesta d'hivern, amb els 13 pobles, aporten 13 equips, de 5 jugadors cada equip, en el qual estem parlant aquí de 65 jugadors fixos. Llavors cada poble té l'opció d'aportar jugadors voluntaris que tiren també pel seu compte. Entre uns i altres ens anem amb les tirades que fem als pobles de la zona aquesta temporada a uns 100-105 jugadors.
Déu-n'hi-do, un centenar de jugadors, sí, no? Sí, que tripejaran el nostre poble, el Cuer, per participar d'equip campionat. Josep, em comentaves de diferents comarques, són 13 els municipis que s'acostaran fins aquí, cadascú amb els seus clubs, i si et sembla, el que ens agradaria és que ens expliquéssiu quin és el timing de l'acte. Comencem amb força de bon matí, no? Començarem amb un esmorzar, és així?
Sí, l'esmorzar que ens serveix organitza Cafeteria Bonillo, que és una de les entitats col·laboradores de les bitlles.
I a més el teniu de just davant, no?
El teniu just davant, i no, es porten molt bé. I llavors aquest esmorzar acaba sobre les 10, 10 i quart, que és quan llavors ja comença el sorteig de pistes de cada poble i el sorteig de pistes també pels que juguen individualment. O sigui, cada poble se li adjudica una pista. O sigui, enguany, per exemple, marquem 20 pistes, les quals 13 pertanyen als 13 pobles que participen, i els altres 7 són pels tiradors individuals de bitlles. Llavors, quan són sobre les 10, cada poble escolleix una bola d'una bossa que aporta i surt un número. Llavors, tira a la pista aquella, tots els 5, els 5 jugadors de l'equip tiren a la pista que els ha tocat, la 1, la 5, la 10, la que sigui, no?
Després del sorteig d'aquestes pistes,
comença la tirada. Comença la tirada. Llavors es fan són dos parts, una primera part de tirades, que són 9 tirades de cada jugador, i una segona part també de 9 tirades de cada jugador. A la primera part ja es veu una classificació de com ha anat, a la segona part se suma la totalitat d'això, i llavors ja es deixa la classificació definitiva de la jornada que estem fent, i el mateix diumenge cap a la tarda ja surt la classificació general de tota la lliga que portem.
En aquest cas, però, el campionat, si no m'equivoco, Josep, acabarà de cara al migdia, no?, perquè tothom així doncs després pugui fer la seva.
Sí, normalment aquests campionats acaben sobre la 1 o 2 quarts de 2, amb la qual cosa és una hora molt adequada per poder plegar nosaltres aquí les eines, i els que són d'altres pobles, doncs agafar i anar cap a casa.
Bé, començarem ben d'hora amb aquest esmorzar, hi haurà el sorteig, els campionats.
Hi ha pobles que són de lluny, doncs llavors també arriben massa tard. Igual és si troben els que venen de fora, com quan nosaltres hem d'anar als seus pobles, també.
Igual.
Sí, quan te n'adones ja es fa tard, sí.
Per tant, durant tot el diumenge al dematí, les persones que s'acostin fins a Lluís Companys us podran veure amb aquest campionat de bitlles. Digui'm.
Alguns altres anys també n'hem fet. Ara no fa gaire que també a l'altre...
A l'agost, si no m'equivoco, no? Vam acollir una jornada d'aquestes.
Sí, l'any passat aquesta lliga la vam celebrar al mes de desembre, i el que és la lliga d'estiu la vam celebrar el 5 d'agost. I després vam tenir la gran sort que ens va tocar organitzar el dinar de final de temporada, que el vam organitzar a l'Àlamo Alcover. Tota la gent molt contenta, vam fer unes tirades de bitlles allà a l'Àlamo i ens ho vam passar tots molt bé.
Bé, al Club de Bitlles d'Alcover estem parlant d'una entitat de recent creació, no? Fa molt poquet que, tot i que fa molt temps que si passem per just aquí al costat del CAP, just la llar dels jubilats, l'escola, us veiem, no?, activament, us veiem tirar, però com a entitat fa molt poquet que us heu creat i us heu constituït, per dir-ho d'alguna manera.
Com a federats, que diguéssim.
Jo, per el que conec, vol dir el que és el joc de bitlles, comença ja fa uns quants anys amb l'escola pública, on el Javi Blasco, que és d'ascendència de les Terres de l'Ebre, on hi ha gran afició a les bitlles, allà, que ja n'hi diuen birles, doncs entra aquesta afició aquí a l'escola i es fan algunes tirades. La llar de jubilats compra un joc de bitlles i l'Ajuntament un altre, i llavors ja a partir de l'any 2016-2017 s'entra en competició de lliga, on la Junta de Jubilats, presidida per la Mari Comino, aporta una sèrie de jugadors i aporta l'equip en aquests jocs, no? Això va ser l'any 17-18. L'any 17-18 ja és quan entrem uns quants jugadors nous, i llavors ja estem organitzats tots amb les lligues d'hivern, la lliga d'estiu i, bueno, la col·laboració amb les entitats locals i el que puguem.
Hasta inclús algun jugador més i tots, ara.
Quantes persones més o menys estem parlant que formen aquest club de bitlles d'Alcover?
Ara en aquest moment estem... En aquest moment tenim 9, en aquest moment som 9, i llavors tenim 2 o 3 persones més que en poc temps crec que puguin entrar 1 o 2 segur a l'equip, que ens diria bé.
Sí, amb aquest més o menys ja tenim una mica el cupo complet.
Bé, sempre tothom, com bé dèiem, el Josep en aquest cas, ja l'hem tingut alguna vegada aquí als estudis de la ràdio, la primera vegada que vam parlar d'aquest club de bitlles, i ens explicava que potser és moment d'obrir una mica la ment i de veure que aquest club, o en aquest cas aquest esport, no només està destinat a la gent gran, sinó que tothom de totes les edats poden participar o hi poden prendre part en aquest club de bitlles, no?
Sí. El club de bitlles està obert a totes les edats, per descomptat, i per cert que cada edat, ja siguin alevins, benjamins o ja més grans, dones o homes, tenen la seva distància de tirar la bitlla. O sigui, no tira igual una persona de 50 anys de bitlla com un nen de 12.
Això no ho sabíem.
Sí.
O les senyores, les xiques, tampoc no, tiren una mica més a prop que dels grans.
Per tant, hi ha una...
Hi ha unes distàncies reglamentades... Sí? Per les edats de cada persona i pel sexe.
Bé.
En aquest tema encara no esteu igualades.
No, eh? Trobo que no.
No, però això és la no federació. Això és la federació.
Doncs sí, haurem de picar una mica,
vale,
a la federació.
Com me preguntaves abans, el tema del club,
sí?
Comença ja l'any passat, quan amb data 30 de maig, amb l'Anton, el Cisco Garcia i els 2 o 3 que quedaven d'aquesta rècola de jugadors que van iniciar el club, ens decidim a muntar un grup i que li anomenem Club Bitlles d'Alcover. El 30 de maig s'entra la Generalitat les instàncies corresponents per demanar un club esportiu en règim general sense ànim de lucre, que es diu, i llavors firmem aquí els 8 socis que en aquells moments estàvem. Això ho entra amb Generalitat segueix tots els tràmits de rigor que hi ha al seu moment, i llavors l'octubre de 2018 ens accepten la sol·licitud i ens integren com a Club Bitlles d'Alcover amb el número determinat. A través d'això traiem el NIF corresponent de l'Agència Tributària i ja quedem establerts com a entitat local que es comunica a l'Ajuntament i com a tal estem allí inscrits.
Per tant, des d'aquest passat mes d'octubre, no?, com a registrats com a entitat,
sí.
Amb aquest comunicat que arriba des de la Generalitat de Catalunya, treballant, imagino, de valent, no?, dia sí. Rere dia.
Sí, perquè hi ha molts entrebancs que et vas trobant i s'han d'anar sortejant, però bueno, som gent amb ganes de fer-ho i ho aconseguim.
Què tenen les bitlles que enganxen?
El companyerisme que hi ha també don molt d'al·licient, eh?
Les bitlles tenen l'al·licient de que tu competeixes amb tu mateix. O sigui, tu tires un bitllot que es diu i si cauen no és culpa de l'altre, ni és que el passe de la pilota te l'ha fet malament. O sigui, si no tires bé i tires en condicions no cauen, i allò va sumant punts. Llavors tots aquests punts que es van sumant durant un partit, arriba el dia del partit, doncs que pots arribar a 100, 140, 150, 80, 160, i aquest és l'al·licient si tens un esperit competitiu, i un esperit, com deia molt bé l'Anton, un esperit de companyerisme, on comença ja amb la preparació de la jornada del diumenge següent, l'hora de sortida, el poble que anem, a qui anirem, aquell si es troba bé, l'altre si pot jugar.
Si anem amb un cotxe, si anem amb un altre.
I llavors, últim, això anem fent tot el tema. Algunes senyores, doncs, els agradaria que això fos menys residu de diumenges, però bueno...
Sí, perquè recordem que quasi bé cada setmana, no?, cada cap de setmana.
Sí, o sigui, pensa que la Lliga d'Hivern són 10 partits i la Lliga d'Estiu són 20. O sigui, nosaltres tenim, durant l'any, 30 diumenges ocupats en tirar de competició. No cal dir també que, com que l'afició a la Villa és molt alta, els diumenges que no hi ha torneig competitiu de Villes, hi ha tirada local, que pot ser de la Festa Major de Vandellòs, o d'Horta de Sant Joan,
o del Forge,
o Salomó, o qualsevol sí. Poble, que es diu, bueno, aquest diumenge no hi ha competició de Lliga, doncs pues mira, organitzem una tirada.
O allà a Vilarrodona, també hem anat alguna vegada, i hem anat per Villes, i hem anat per la Petanca, tota la mateixa vegada, ho solucionàvem tot, també.
Des d'aquí animem a les dones d'Alcover que formen part d'aquest club de Villes, que també demanem aquesta equitat, no?
Les esperem. Totes les que entren a l'equip...
Tothom serà benvingut.
Tenen assegurada el polo de l'equip, un tallavents per l'hivern i la gorra identificativa del club.
Per tant, uniforme complet.
Uniforme complet.
Ens proposem doncs anar diumenge a aquest campionat i imagino que com en tota competició hi ha un assaig, no?, de previ, un entrenament, no?, que és el que us veiem fer aquí, just al costat de la ràdio.
Sí, cada dimarts i dijous. Nosaltres... i algun dia més entre setmana. Exacte.
Nosaltres com a base tenim 2 dies a la setmana d'entrenament i llavors vull dir, d'aquí es deriva més o menys el jugador que participarà al partit del diumenge següent, no? Si algun dia doncs veiem que fa bo, com avui, que no és ni dimarts ni dijous, però doncs que està bé, doncs mira, ara estàvem tirant Villes un rato i ens ho passem molt bé, sí.
Bé, que d'això també es tracta,
però,
no?
Però el bonic és el companyerisme que hi ha, també, eh? Josep, no s'acaba sí. Tot en les Villes sol.
No, perquè...
Ni amb resultats ni amb punts, no imaginem?
No. Uh-huh. No, perquè després, inclús ara, quan acabem de tirar Villes, doncs ens passem pels jubilats, ens estem un rato allà, fem la xerradeta...
I parlant dels jubilats, ja per anar acabant, en breu estrenareu nova seu.
Sí.
Explica-ho-nos.
Des de ja fa un temps que... Bueno, fa més d'un any que es van començar les obres del nou centre de dia. Clar, al moment que aquest centre de dia nou estava actiu, quedava una superfície en metres quadrats del local del centre de dia antic que quedaven pendents d'ocupació, no? D'ús. Llavors ja, a través de... sense anticipar-nos els jubilats, sinó parlant amb ells, i parlant també amb l'Ajuntament, com a entitat propietària dels locals, vam demanar que ens facilités un local per poder tindre les Villes, tindre la taula, tindre tota la documentació i datos que ara els han de tindre a cases particulars, doncs tindre allà tancat, tindre amb una sala i on ens puguem sentar, reunir, parlar i si algú té algun dubte, doncs allà ens trobaran.
Bé, per tant, just, no?, a punt d'estrenar aquesta nova seu, imagino doncs, que contents també pel tema organitzatiu.
Ens hauria agradat poder-ho inaugurar el proper diumenge, que és el dia que fem la jornada aquí, però crec que ens anirà massa just.
Bé.
Ho farem més endavant, a la que esteu invitats.
Molt bé, moltes gràcies.
A la copeta de cava i uns succecs.
Perfecte, doncs i nosaltres esperem al Club de Villes d'Alcover, a totes les persones que vindran fins aquí, fins a la nostra vila, a gaudir d'aquest tercer campionat Villes Camp de Tarragona i evidentment a tots els nostres oients que aquest proper diumenge, dia 17, es vulguin acostar fins a la plaça Lluís Companys durant tota la jornada del matí a gaudir d'aquest tercer campionat. Esperem que vagi molt bé i ja ens ho explicareu, no?
No és falta que...
I tothom que vulgui vindre i estar invitat.
Això és el que es tracta.
Ja se sent quan es convida, sempre venim.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Josep Roca i Antoni Pàmies, membres del Club de Villes d'Alcover, per haver vingut fins aquí als estudis de la ràdio i explicar-nos en què consisteix aquest tercer campionat i, a més, doncs, que ens hagi donat tots aquests detalls de recent actualitat sobre el club.
Doncs moltes gràcies a la Déu Cuber i a la Montse en particular. i com te deia abans, repeteixo, ens truques i som.
Moltíssimes gràcies.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Com ens agrada escoltar aquesta sintonia que ens indica que és moment d'endinsar-nos en les estrenes cinematogràfiques, pel·lícules que ja podem anar a veure a la gran pantalla a les sales de cinema de casa nostra, de la província de Tarragona. Com sempre, un espai que ens arriba de la mà de la nostra companya Elia Tella. Elia, bon dia, bona hora.
Molt i molt bon dia.
Què tal?
Trobàvem a faltar sí, la sintonia aquesta.
La setmana passada hem de dir doncs, que anàvem tan carregats de propostes.
Una setmana molt intensa, a nivell d'actualitat alcobrenca.
Que vam haver de deixar una mica de banda les estrenes cinematogràfiques, però aquesta setmana...
Tornem a la càrrega.
Tornem a la càrrega i ben carregats.
Déu-n'hi-do, sí? Aquesta setmana. Sí, sí, sí. Aquesta setmana us portem bastanta teca.
Ens ho avances?
Sí. Aquesta setmana, amb 4 estrenes que podrem veure a les sales de casa nostra, com bé abans deies, Montse, però aquesta setmana... una sala de cinema que no és pròpiament una sala, però que està més a prop del que ens pensem, que és el Convent de les Arts, que acull una nova edició del cicle Gaudí, que també en parlarem ja al final de la secció.
Perfecte, 4 estrenes, més la que ens arriba aquí al Cuber del cicle Gaudí de cinema, són en uns instants presentem aquí en aquesta secció de les estrenes cinematogràfiques del magazín informatiu del Cuber Ràdio. Sense més preàmbuls, comencem, anem a conèixer...
Els seus títols, sí. Primer, que et diré que aquesta setmana gèneres varis, no lo següent.
Sí.
Una pel·lícula, una amb l'altra no s'assemblen en absolut.
Que també ens agrada, no?
Que també ens agrada. Que feia unes setmanes potser que reien molt i unes altres que ploraven massa. Bé, aquesta setmana, per gustos i colors. Començarem parlant-vos d'una pel·lícula libanesa que és Cafarnaüm, que ja veureu que pel nom potser és una mica estrany, però...
I de pronunciar, eh?
Sí, és libanès, però que ha guanyat desenes de premis, després ho direm. Seguirem amb una pel·lícula de ciència-ficció, que és Alita, Àngel de Combate. Passarem en el tercer lloc amb un biopic, una pel·lícula que explica algun fet històric o la vida sobre algú, que també està bé parlar-ne a vegades, que és la pel·lícula El Candidato. En quart lloc, riurem una estona, que ja també ens agrada amb la pel·lícula espanyola Perdiendo el Este, i com bé abans dèiem, acabarem parlant-vos d'una nova edició del cicle Gaudí al Convent de les Arts, que portarà aquesta setmana la pel·lícula Petra.
Bé, comencem. 4 estrenes destacades aquesta setmana que podem veure als cinemes, i la cinquena d'elles que ens espera al Convent de les Arts. Comencem amb Cafarnaüm.
Exacte, sí? Ho has dit molt bé.
Hussein al-Hajj, quítenle las esposas, que se acerque al estrado. ¿Sabes por qué estás aquí?
Lo sé.
¿Por qué?
Para denunciar a mis padres. Por traerme al mundo.
Explica'ns qui és aquest nen, explica'ns, Elia, què és el que hi podrem trobar en aquest film.
Doncs Cafarnaüm, abans de començar amb el fil argumental, és una pel·lícula molt potent, que, com abans us avançàvem, ha guanyat desenes de premis, entre ells el Premi del Jurat a Cannes, que no és un premi menor, o també té la nominació a l'Òscar com a pel·lícula de parla no anglesa, i és una de les clares favorites en emportar-se'l, perquè aquesta història ens explica la vida d'un nen de 12 anys que malviu al carrer entre la pobresa, maltractaments i desolació, per part dels seus pares i decideix denunciar-los davant d'uns jurats. El motiu principal de per què ho fa simplement perquè l'han portat al món. Això només recordem amb 12 anys. Una història molt dura però que també actua com una denúncia social a les condicions que viuen milions d'infants a tot el món. Tot i així, també és una pel·lícula amb un to bastant esperançador i sobretot amb molta música emotiva que ja podem escoltar ara amb aquest tràiler que mana també a la part més humana de la societat.
I aquesta és la primera de les estrenes d'aquesta setmana que porta per títol Cafarnaum. Ja ens has explicat, no?
Ja t'he dit que començàvem forts.
Sí, sí, setmana. Comencem forts. No sé si ens animem una mica més.
Bé, canviem totalment de gènere i ens anem a la ciència-ficció, que jo crec que aquesta pel·lícula ens fa molt reflexionar. Sobretot, però aquesta és molta ciència-ficció i acció, que, bueno, despertar-nos una mica, suposo. Que la pel·lícula amb la que en qüestió que us estem parlant és Alita, Ángel de Combate.
Tú me contaste la historia de la guerra, cuando el suelo tembló y el cielo ardió. Y que aquellos que sobrevivieron descubrieron un mundo distinto, en el que los poderosos explotan a los débiles. Pero eso no tiene por qué ser así.
Cuando te encontré, tu cerebro humano estaba milagrosamente intacto.
No saber quién eres hace que te sientas sola.
Con el tiempo irás recordando.
Eli, explica'ns.
Aquesta és una pel·lícula amb un guió d'una personalitat amb lletres majúscules del món del cinema, que és James Cameron, director d'altres pel·lícules com Titanic i Avatar, sobre un clàssic del cinema anime, i la protagonista d'aquesta història és un cíborg anomenada Alita, que després d'una gran guerra torna a la vida gràcies a un metge especialitzat precisament en cíborgs, com ara escoltàvem. Ella no recorda qui és i comença una nova vida amb nous amics, noves relacions. A poc a poc va descobrint que té altes habilitats de combat i que en el passat les havia d'utilitzar contra un món corrupte i fosc, però que encara persisteix.
Alita, huye!
I de la ciència-ficció, cap a on marxem?
Cap als Estats Units. Uh-huh. Així de fàcil i de senzill. I se n'anem fins a finals dels anys 80 amb el film El Candidato.
Nunca he conocido a nadie con mayor talento para desenredar la política y hacer que cualquiera pueda entenderla.
Gay Hart
aporta ideas atrevidas e ingeniosas
a la política estadounidense.
Quiere compartir ese don que tiene con la gente.
Hart está impulsando reformas revolucionarias
en educación y política exterior.
Quiero que penséis en la oportunidad que tenemos aquí y ahora.
Con las ideas y visión para llevar a Estados Unidos al siglo XXI.
Y en el coste para este gran país, si la desaprovechamos.
Hoy estoy aquí para hablaros del futuro de América. Las ideas tienen poder. Las ideas son la clave de estas elecciones.
Según Gallup, Hart ganaría a Bush por 12.
Explica'ns què és el que hi trobarem amb aquest candidato.
Doncs El Candidato, en realitat, està protagonitzat pel gran Hugh Jackman, que també ens agrada bastant. Com bé dèiem, encarna el senador nord-americà Gary Hart, que en el seu moment de màxima popularitat, l'any 1988, estava un frec a frec amb les eleccions amb George Bush, va haver de renunciar a la seva campanya per ser president dels Estats Units. Això ho va fer a causa d'una filtració als mitjans sobre una relació extramatrimonial que tenia, i va ser el primer episodi a la història dels Estats Units on el periodisme polític i el periodisme del cor es barrejaven i aconseguien impactar amb molta força el funcionament de la política nord-americana, i més amb una prèvia d'eleccions, i també en l'escenari polític mundial. I això només va passar fa 31 anys.
sagrado de este proceso, aunque a ti no te importe.
¿Está enamorada de Gary?
En cuestión de días, la campaña de Hart se ha derrumbado.
Hablamos de cómo puedes sobrevivir a este día sin cargarte todo por lo que hemos trabajado en esta campaña.
Sí. Ja coneixem sobre què va aquest candidato. Per conèixer, evidentment, més detalls, ens hem d'acostar a les sales de cinema més properes. I encara ens queda una última estrena a destacar aquesta setmana.
Sí, com bé abans dèiem, acabaríem rient amb humor espanyol, amb totes les seves lletres, i amb la pel·lícula Perdiendo el Este.
No sé cómo no se nos ha ocurrido venir antes. ¡Qué pasada, macho!
Así es Nuevo Dorado, China, mayor mercado del mundo.
Solo a un imbécil se le ocurre venir a triunfar aquí.
Confucio dijo, si tú caes 7 veces, tú levanta el 8.
Qué fácil es ser Confucio, ¿eh? Y decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer.
Ya está, ya, venga, que te...
Ahí está mi hijo, conquistando China como Marco Polo.
Venga, cojo el lichi, muerdo el lichi.
Riurem. Sí, segur, de ben segur.
Això segur, és una comèdia típica espanyola que ens vol fer passar una bona estona i arracar-nos uns quants riures, com ara dèiem. Davant de la càmera, actors especialistes en aquest gènere com Javier Cámara, Carmen Machi, Miqui Esparver i també a Sílvia Alonso, entre d'altres. La història transcorre a la Xina, on els protagonistes hi viatgen per emprendre la història, també de saber quina història transcorre amb aquesta societat, i també per poder ajudar les seves empreses i impregnar-se una mica de la cultura oriental. Però previsiblement, com ja us podeu pensar, tot es converteix en una gran bogeria. Una pel·lícula que juga molt amb els tòpics sobre la societat xinesa, però que segueix funcionant, i és el mateix to que aquesta pel·lícula està basada en la primera pel·lícula, Perdiendo el Norte. Per tant, és com una continuació de l'altra.
Que un chino ha comprado el Atleti. ¿Lo conoce?
¿Pero cómo le va a conocer, mujer? Es que no se puede enfadar. Esta gente sabe kung fu.
Bueno, sayonara, baby.
Bé, de ben segur que amb riures acabarem, doncs, de veure aquest film. Si ens acostem al cine, aprofitem, doncs, el cap de setmana, no?, que s'acosta, i una de les bones propostes és anar al cinema. Però és que el cinema també ens toca de ben a prop just aquest cap de setmana, i en concret diumenge.
Exacte, diumenge a les 7 de la tarda al Convent de les Arts hi haurà una nova edició del cicle Gaudí de Cinema català, en el qual es projecten en diferents punts de Catalunya pel·lícules fetes i rodades des de Catalunya. I aquesta setmana toca la pel·lícula Petra, un drama amb tocs de suspens, que es va estrenar el passat mes d'octubre i que va guanyar el Premi Gaudí al millor actor secundari per Oriol Pla. Escoltem-ne el tràiler.
Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada.
¿Qué opinas de mí?
¿Como artista?
Como persona.
¿Tu padre cómo es?
Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser... muy perverso, muy cruel.
¿Cruel?
Sí.
Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto pueda.
Petra és una jove artista rebel que, malgrat els advertiments de la seva mare, busca desesperadament la trobada del seu pare, la identitat del qual sempre li han amagat. El Jaume, per una altra banda, és un cèlebre artista plàstic que maltracta tot aquell que el té al seu voltant. Per una altra banda, també el Lucas és un fotògraf humanista que no aconsegueix desprendre's de l'ombra del seu pare, tot aquí barrejat amb el pare pel mig. La història d'aquests tres personatges es troba en una espiral de maldat, sobretot secrets familiars, morts i també violència. Només al final una revelació inesperada permetrà que el Lucas i la Petra trobin junts el camí que tant estaven esperant i també cap a la redempció. Una pel·lícula sota la direcció de Jaime Rosales i amb intèrprets amb tant de nom com Bárbara Leni, Àlex Brandenburg, Marisa Paredes i, com bé abans dèiem, el premiat Oriol Pla.
Aquest diumenge, per tant, al punt de les 7 de la tarda, podrem gaudir d'aquest film, Petra, el Convent de les Arts d'Alcover. Èlia, per a aquelles persones que hi vulguin assistir, com podem treure la nostra entrada?
Doncs bé, dir-vos que el preu de l'entrada és de 4,50 € i de 3 euros si es disposa de tots aquests descomptes que ara us direm. Del carnet del Covent, del carnet al CEA Jove, que és fins a 25 anys, el carnet de la biblioteca de l'estudiant, carnet jove Òmnium Cultural, majors de 65 anys, jubilats, pensionistes, aturats, família nombrosa monoparental i també persones en situació de vulnerabilitat. Presentant la targeta també del Club Vanguardia, es tindrà un descompte del 2x1 en les entrades. Recordeu, aquest diumenge, dia 17 de febrer, al punt de les 7 de la tarda, al Covent de les Arts. Per més informació, entreu a la web www.ciclegaudi.cat i també, com no, www.convenarts.cat.
Nosaltres, per tant, tenim una cita aquest diumenge al Convent de les Arts d'Alcover a gaudir d'aquest film Petra i amb ell doncs, posem el punt i final a aquesta secció d'estrenes cinematogràfiques. Elia, moltes gràcies.
Igualment, no marxis molt lluny, no que encara es falta una miqueta.
Fins ara.
Fins ara.
Alcover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Uns ulls et canvien el dia, una mirada, un somriure. És un instant, un moment, i ja ho veus tot diferent. I el cos se't omple de vida, de cop torna l'alegria.
I com cada setmana el tram final del programa és sinònim de repassar la resta de l'actualitat i dels actes d'Alcover en un format més breu, comencem parlant-vos d'un parell d'actes que se celebren aquest divendres. El primer d'ells és una xerrada a la Biblioteca Municipal a càrrec de la Rosa Català de l'establiment El Butjà. En aquesta ocasió ens parlarà sobre les verdures del mar i l'ús que en podem fer en el nostre dia a dia. Serà divendres, com dèiem, a 3:45 de la tarda.
El pou, vols començar de nou?
Seguim parlant de fruites i hortalisses perquè a les 8 del vespre d'aquest divendres el local de la Bretxa acollirà una altra xerrada, en aquest cas sobre la sobirania alimentària com a alternativa del model agroindustrial. Ens explicarà més sobre aquest tema l'Anaïs Sastre, fundadora del col·lectiu Xicòria, membre de Ran Terra i activista del moviment agroecològic català. Ara canviem d'àmbit i ens situem al teatre, concretament amb la companyia de teatre local Premium Actors. Dissabte, 16 de febrer, 8:45 del vespre, presenten l'espectacle Dones com jo, una comèdia amb quatre actrius sobre l'escenari que farà riure els assistents i també enfocar l'horitzó amb molt d'humor. Serà el Cercle d'Amics, com dèiem, dissabte, 8:45 del vespre. La venda d'entrades és el mateix Cercle d'Amics, una hora abans de la funció, i tenen un preu de 6 euros pels socis dels amics, menors de 14 anys i majors de 65, i per l'altra banda, l'entrada general és de 8 euros. Tots els beneficis aniran destinats a una associació humanitària.
De cop arriba algú al de donar.
I ja per acabar, recordar-vos que també ja estan obertes les inscripcions per la Rua i el Sopar de Carnaval, tant la general, que se celebrarà el dissabte 2 de març, com la infantil, que serà el 5 de març. Totes les comparses que vulguin optar a premi han d'omplir un formulari que es troba disponible a la web de l'Ajuntament, www.alcover.cat, abans del proper dilluns 25 de febrer a 8:45 del vespre. Ara ja sí, encarem els últims minuts del programa i ho fem amb la Carme Farnell, la nostra companya del Servei Meteorològic de Catalunya, perquè ens faci un avanç de com es presenta el dia d'avui. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb la presència d'aquests núvols baixos a punts de la costa. Núvols baixos que estan afectant sobretot la zona del Baix Camp, però també en punts del Tarragonès, i ara mateix és aquí on les temperatures són una miqueta més altes respecte a les d'ahir, també en punts del Priorat. Ara mateix parlem d'aquests valors de 4 i 5 graus. On sí que l'ambient és una miqueta més fred és cap a la zona de la Conca de Barberà o fins i tot cap al Camp. La Conca de Barberà és la comarca on hi fa més fred, amb temperatures fins i tot que estan rondant els 0 graus, o bé, si ens anem cap a Santa Coloma de Queralt, ara mateix tenim 2 graus positius. Al llarg del matí s'espera que aquests núvols baixos que comentàvem se vagin trencant i, per tant, s'acabarà imposant el sol, i de cara al migdia parlarem d'un ambient força més agradable. De fet, avui tornarem a parlar de valors màxims de 16-17 graus, per tant, de temperatures força suaus, i així mantindrem la tarda fins de cara al vespre, que tornaran a formar-se aquests núvols baixos a punts de la costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ja ho han pogut comprovar, una hora farcida d'informació d'actualitat local, de propostes que, com cada setmana, ens arriben aquí al Cuber Ràdio, a la nostra ràdio municipal. No ens queda temps per res més. Nosaltres hem de tancar la paradeta del programa d'aquesta setmana, però ens retrobem la setmana vinent amb més continguts i amb tota la informació de casa nostra. Petons i abraçades.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.